Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. A dos dies només perquè comenci el Mundial. Diumenge a les 5 de la tarda, partit inaugural Qatar-Equador. Hi ha notícia important aquest matí a la selecció espanyola. Deixa la concentració per lesió José Luis Gallá, el futbolista del València, i el seu substitut és el blaugrana Alejandro Valde. El Barça es converteix d'aquesta manera en el club amb més internacionals, 17. Ahir, darrer partit abans del debut de dimecres, que ve davant Costa Rica, victòria d'Espanya, 3-1 davant Jordània. Banc de proves per Luis Enrique, partit que va servir per comprovar que Ansu Fati està a bon nivell, va fer el primer gol del partit i se'l va veure amb espurna. Van marcar també Gavi i Nico Williams. De seguida estem a Qatar. Avui tanquem la sèrie en la que hem analitzat durant la setmana les principals favorites per guanyar el Mundial. Avui toca analitzar Alemanya. Ja sabeu el que va dir Lineker, allò de que el futbol és aquell joc que juguen 11 contra 11 i que sempre guanya Alemanya. Doncs avui analitzem a la Mannschaft amb el periodista alemany Miguel Gutiérrez. La xifra del dia és 4.362.872 euros. És la quantitat que es va recaptar en el Barça-Manchester City, que es va jugar a l'estadi del Camp Nou contra la ELA, partit impulsat per Juan Carlos Unzué, que ha recollit aquesta espectacular xifra que anirà íntegrament destinada a combatre la malaltia. A l'Espanyol, el Quique Iglesias ens explicarà el cas de Simo, que va patir una arrítmia en un entrenament, li han fet tot tipus de proves i ja està bé. Estarà preparat per competir després del Mundial. En bàsquet, el Barça va perdre ahir en partit d'Eurolliga a la pista de l'Efes d'Istanbul 9-6-8-6. A més, Jasike Vicius va enviar el vestidor a Kalinic, segons va explicar l'entrenador, per faltar el respecte a l'equip. I notícia important, el català Daniel Quesada s'ha proclamat campió del món de taekwondo a Mèxic, en la categoria de menys de 74 quilos. Han passat 11 anys des que Joel González va conquerir el darrer or mundial pel taekwondo espanyol. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Petón i el Toni Freix, i la pregunta avui, només una pregunta, la pregunta del dia a Esports Cope, que us formulem, això sí, com sempre, via Twitter. Qui creieu que guanyarà el Mundial? Us hem donat 4 opcions. Heu votat per Brasil el 24%, guanya Argentina amb el 74%, perdó, amb el 34% dels vots, heu votat per França el 12% i molts per Espanya també el 30% dels que heu votat. Marc Peires està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 7 minuts de les 3 de la tarda, això ja està en marxa, la pilota, que és la pilota del Mundial, ja roda Esports Cope. Clasificarse, que te convoquen, que no te lesiones. Hay que ver cuánto cuesta jugar un mundial y lo poco que cuesta verlo con Gol Mundial. Porque por solo 19,99 tienes todos los partidos del mundial en cualquier dispositivo. Contrata golmundial.com. Por 19,99, todo el mundial.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros te regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Doncs això ja està aquí. Queden només dos dies perquè arrenqui el Mundial de Qatar. Anem cap allà amb una de les enviades especials COPE a la cita, amb l'última hora de la selecció espanyola, la Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
I amb una notícia important d'última hora, hem estat pràcticament tot el matí pendents de què passava amb Gaià. Finalment s'ha confirmat que causa baixa per lesió i s'acaba de confirmar fa uns minuts també Helena. És una bona notícia pel futbolista i pel Barça, diria jo també. Balde serà el seu substitut.
Sí, la notícia l'ha agafat per sorpresa després de conèixer aquesta desagradable lesió de José Luis Gaia, Alejandro Balde amb la sub-21, perquè està a Sevilla concentrat per jugar avui. En principi havia de jugar un amistós contra Japó a les 8 de la tarda, que evidentment no disputarà. Alejandro Balde serà cridat per primera vegada amb l'absoluta, amb 19 anys i en una fase de final de Mundial. Evidentment, la notícia és desagradable perquè Gaia pensava que es quedaria a Doha, té un esguinç al turmell dret, en principi estarà entre 8 i 10 dies de baixa, però Luis Enrique no ha volgut córrer riscos, per això li ha comunicat al capità del València que el millor que pot fer és abandonar la concentració per evitar una possible recaiguda o que no arribi a temps en el segon o tercer partit de la fase de grups, i ha decidit trucar a Alejandro Balde, que serà el substitut en aquest lateral esquerre. Per tant, la demarcació, la banda esquerra, el lateral, estarà completada per dos futbolistes del Barça, Jordi Alba i Alejandro Balde, que viatjaran les properes hores aquí a Doha, i amb la convocatòria del canterà del Barça ja són 8 els futbolistes de Xavi Hernández que estaran amb la selecció espanyola.
Sí, 8 amb la selecció espanyola, i per un total de 17 futbolistes internacionals tindrà el Barça en aquest Mundial. Això el converteix, ho hem dit abans, en el club amb més internacionals al Mundial, superant el Bayern. Parlant de jugadors del Barça, Helena, destacada actuació, estàvem molt pendents ahir també de quines eren les prestacions d'Ansu Fati, i la veritat és que va completar un bon partit, bons minuts, gol, o sigui que segurament a Luis Enrique que igual se li pot passar fins i tot pel cap si ha de ser titular en el primer partit o no.
Sí, sí. Una carta de presentació ferma, per ser titular en el debut aquest dimecres contra Costa Rica aquí a Qatar. La veritat és que va mostrar la xispa que li trobàvem una mica faltant en Ansu Fati, va fer una bona societat en atac a Marco Asensio i va obrir el marcador en un partit important per ell, perquè feia 2 anys que no jugava amb la selecció espanyola, va disputar 70 minuts i després d'aquest amistós contra Jordània em deien gent molt propera a Ansu Fati que els havia trucat molt feliç i dient-los que ara sí, ja havia deixat enrere tots els dubtes, tots els nervis i que estava amb ganes per competir aquest Mundial i amb molta confiança. Per tant, a Luis Enrique li ha posat les coses complicades en el bon sentit de la paraula, i el seleccionador ha apostat per Ansu Fati i ahir almenys en els 70 minuts que va jugar li va retornar aquesta confiança.
Perfecte, Condis. Portes ja aproximadament 24 hores a Qatar. Què tal? Què t'has trobat allà?
Doncs mira, Joan, molta calor, moltíssima calor, un tràfic de bojos, perquè sobretot ahir a la nit, aquí és festiu divendres i dissabte, aleshores ahir circular un trajecte de 5 quilòmetres el vam fer en 50 minuts, o sigui, imagina't. Un codi de conducta quan arribes a l'aeroport, ens van donar, evidentment, la informació sobre els 8 estadis en els que es disputarà el Mundial, i també un codi de conducta aquí, ja ho sabeu, és pràcticament un pecat mirar les dones als ulls, tampoc està ben vist parlar dirigint-te a algú i tocant-lo, és algú al que estem molt acostumats i, per tant, doncs hem de pensar, no?, perquè ja saps com som també d'associables als companys de la cadena COPE aquí desplaçats.
Ja fem abraçades i petons, sí.
Sí, sí, doncs ens hem de tallar una mica. És un país que està en permanent construcció. De fet, vas per les autopistes que, a banda del tràfic, són noves i veus que tot està en obres, no? Que tot està en constant obres, és monocromàtic, tot és de color beige. Aquí, al ser un dels països més rics del món, hi ha notes que hi ha luxe fins i tot a l'aeroport i aquí a l'IBC on estem treballant els periodistes, no? No escatimen en cap tipus de detall. I després hi ha molts pocs qataris, perquè el 85% de la gent que actua expatriats i ahir em deien que ahir, des d'ahir, ja es van aturar les classes lectives tant a les escoles com a les universitats. De fet, Espanya està instal·lada en la Universitat Pública de Qatar, comparteix instal·lacions amb Argentina, però Espanya està situada en la zona de dones, i el govern qatarí, per evitar que hi hagi molta congestió, moltíssima gent aquí al país, que habitualment hi viuen 3 milions d'habitants, però durant el Mundial se n'esperen 1,5 milió més. He vist també la platja que és pública, però has de pagar per accedir, i estan doncs separats els homes i les dones, les famílies també respecte als homes i les dones solters, i de veritat que en aquestes primeres hores, ja dic, ens han rebut amb els braços oberts, però sempre passen aquests tipus de vegades quan vas a treballar en qualitat de periodista, que volen, evidentment, ensenyar la seva millor imatge al món.
Molt bé, doncs aquesta és la primera fotografia que ens envia des de Qatar l'Helena Condis, després ens envia la seva el Manuel Oliveros, que també està ja allà. Condis, que vagi tot molt bé, t'escoltem a totes hores, gràcies.
Perfecte, bona tarda.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com venim comentant aquests dies, el líder indiscutible de la selecció espanyola és Luis Enrique. De Luis Enrique ha parlat un bon amic seu, Víctor Navarro. Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El gran, el mític Juan Carlos Unzué.
Sí, a l'Auditori 1899, avui a les 11 del matí, al Camp Nou, estava acompanyat del vicepresident primer, Rafa Juste, i el motiu era que anunciaven la recaudació del partit que recordareu, el 24 d'agost, l'amistós entre el Barça i el City, en benefici de la ELA, per cert, més de 4 milions d'euros, 4.362.000 euros recaudats, que va una part a la Fundació Luzón, que lluita contra la ELA, i també altres organitzacions, i també a la investigació. I allà, a l'acabar l'acte, Juan Carlos Unzué ha parlat, 5 minutets, sobre l'actualitat de la selecció espanyola i sobre el seu gran amic Luis Enrique, que ha dit que ell té plena confiança, que està il·lusionat i que nota que la gent està il·lusionada amb la selecció, sobretot després dels papers de la Roja a l'Eurocopa i a la Nations League.
A ver, lo veo confiado, como es él, ¿no? Confiado en la calidad y en la capacidad de los jugadores que ha convocado, ¿no? Yo creo que a todos los ha tenido en anteriores convocatorias, a unos más, otros menos, los conoce a todos bien, y en definitiva yo creo que él ha llevado el equipo que cree que va a ser más fuerte para este Mundial, para desarrollar además esa idea de juego que no es nueva, que ya viene haciendo desde que él entró en la selección y que ha hecho anteriormente en los equipos, ¿no? Y respecto al aspecto de streamer, pues la verdad que ha sido una sorpresa, sinceramente, pues no sabía absolutamente nada. Se lo ha guardado el secreto. Y bueno, por una parte sorprendido, pero por otra parte también conozco a Luis y no me sorprende.
Confia Juan Carlos Unzué en Luis Enrique, per cert, deia que sort té, entre cometes, que la baixa sigui de Gaia a la selecció, perquè té molts laterals a Esquerra Espanya per triar i per poder optar a aquesta posició, que és la posició amb més qualitat. Sobre aquesta xifra de 4 milions d'euros que us dèiem a l'inici, reconeixia Unzué que ni en els seus millors somnis s'imaginava arribar a aquesta xifra i llançava aquest gran missatge.
Esto no va de jugar 11 contra 11 y estar detrás de una pelotita intentando meter en la portería contraria, que hay mucho más. Iba a decir una expresión, lo tienen a huevo. Lo siento así. Y vuelvo a repetir, no hablo de la ELA nada más. Hablo de causas necesitadas de recursos. Creo que no es difícil que se pueda organizar un partido anual aquí en España con los equipos que hay en nuestro país, que obviamente tenga interés y que dé la posibilidad a la gente, a través de ver su deporte favorito, de ayudar a causas necesitadas.
Reclama un Unzué, no amistós almenys per temporada, però no sols per la lluita contra la ELA, deia, també per altres causes, perquè entén que el Barça i la resta d'equips també estan a favor d'altres causes, però almenys trobant al calendari un forat i parlar-lo amb la Lliga i amb les federacions per fer-ho realitat.
Ho hem dit una i mil vegades i ho tornarem a dir, ens posem de peus per parlar de Juan Carlos Unzué i la tasca brutal que està fent en la lluita contra aquesta malaltia. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Ja tenim aquí el Mundial. Gil, queden dos dies només. Quines notícies hi ha d'última hora?
Avui a Alemanya, no?
Avui toca Alemanya, sí.
Avui no hi haurà errades, eh? Avui no hi haurà confusions, eh? No, mira, ja que parlem d'Alemanya avui, doncs parlem de l'ambaixada germana a Doha, a Qatar, que ha pujat a la seva web la guia de conducta que han de seguir els seguidors de la Mannschaft que vagin a Qatar. Coses que ja sabem. Prohibit importar porc, alcohol i pornografia. Te la jugues. Però és que, a més, aconsellen no fer mostres d'afecte a la parella pel carrer, independentment de la sexualitat que composi la parella. No s'aconsellen mostres d'afecte a la parella i recorden que la gent a Qatar acostuma a conduir a altíssimes velocitats a les autopistes. Que els que agafin un cotxe de lloguer vagin en compte perquè es poden trobar autèntics kamikazes a les autopistes de Qatar. Però hem de parlar d'absències, eh? No només la de Gallà, perquè no han valgut ni metges ni bruixos. A Senegal, Sadio Mané, per una lesió al tendó, però no hi ha el dret, es perd el Mundial i, a més, acabarà passant per quiròfan. Baixa molt sensible al Senegal, a les que s'han afegit els canvis que hi ha hagut a la selecció d'Argentina. Ja havia avisat Scaloni, que podria moure la llista.
Ahir va advertir, va dir, al tanto, eh?
Al tanto, doncs, cauen, amb comunicat mèdic, això sí, Joaquín El Tucu Correa i Nico González. I han entrat en el seu lloc Thiago Almada i el jugador de l'Atlético de Madrid, Ángel Correa. Acumulació, overbooking de seguidors argentins al mític aeroport de Ceiza. Mira com havien de treballar els mitjans en la sortida de Thiago Almada i Ángel Correa.
Thiago, a ver, estamos Thiago Almada. Thiago, ¿qué sentís? Te hemos emocionado. ¿Te esperabas este recibimiento? ¿Es el día más feliz de tu vida?
Sí.
¿Es el día más feliz de tu vida? ¿Qué sentís?
Sí, para mí y mi familia.
Lo que generaste en Ezeiza no tiene precedente.
Todo muy lindo. José Vive fue...
Parlem de Thiago Almada, eh? No parlem de Leo Messi
mundial,
o de Ángel Di María o un d'aquests, no. Per cert, mira, busca les xarxes al TikTok que ha pujat el Kun Agüero, que ha viatjat a Doha, a Qatar, en el mateix avió que la torcida brasileña.
Pobre.
Li han donat el viatge. Xun, xucutxun, xucutxun, xucutxun. I allà el Kun Agüero, doncs, tragando que es diu. I atenció, Ballori, França. Benzema és dubte pel primer partit de la lligueta dels francesos contra Austràlia. Sí, sí, sí. No aconsegueix de treballar amb la resta del grup. Alta mèdica per Memphis Depay i Dumfries i ja ha arribat a Qatar també Polònia, per via aèria i per l'atenció internacional escoltada per dos avions de l'exèrcit que anaven darrere de l'avió polonès on, per cert, abans de sortir, Lewandowski ha hagut de jurar bandera amb un militar polonès, no sabem ben bé el per què. Calendari d'amistosos, avui Bèlgica, Egipte i Bahrein, Sèrbia. D'ahir, Marroc 3, Geòrgia 0 i Portugal 4, Nigèria 0, sense Cristiano i amb dos de Bruno Fernández. Un Bruno Fernández que va aclarir, després del partit, que tot el tema de Cristiano al vestidor havia estat una broma. El que no és una broma és un comunicat del United on diu que han començat a estudiar les mesures a prendre quan tinguin tota la situació estudiada. El que estan mirant és de fer fora Cristiano del United sense pagar-li un duro. Temes logístics, d'organització. Qui xiularà la inauguració, aquest Qatar-Equador? Doncs sonen dos noms, Stéphanie Frappart i Mateu Laoz. Es parla també del presumpte intent de compra de Qatar als jugadors d'Equador i definitivament Ballori ha quedat totalment prohibida la venda de cervesa prop dels estadis. Només es podrà consumir alcohol als FIFA Fans Festivals. I per acabar de rematar, vas veure a nit aquests seguidors presumptament espanyols, seguidors de Trezzo, espanyol i tal, doncs, segons un mitjà turc, Qatar està comprant aficionats de Pakistan perquè omplin els estadis. $10 per dia, allotjament gratuït i 3 dinars gratis també per jornada.
Són les notícies del dia al Mundial i abans de la pausa i abans d'analitzar Alemanya, Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Hem de sentir Andrés Iniesta, l'heroi del Mundial del 2010, encara des del Japó, no?
Sí, està al Japó, però viatja aviat cap a Qatar per seguir el Mundial en directe amb la seva família i com a comentarista de televisió espanyola s'estrenarà. Aprofitant que ha presentat una campanya publicitària amb Navidul, li hem pogut preguntar via telemàtica per la selecció espanyola. S'ha mostrat molt optimista, tant que espera que guanyi el Mundial a Espanya. Diu que li encanta el grup que ha format Luis Enrique i li he demanat que comparés aquesta jove selecció de jugones com Pedri i Gavi, amb la que va guanyar el Mundial a Sud-àfrica, amb Xavi i ell dirigint el joc.
Esperamos del partido que sea lo más competitivo posible para nuestra afición y todo lo que podamos sumar.
Aquest no és Iniesta, no?
No, és Iniesta.
No, és Iniesta.
T'hem tornat a confondre amb el tall. Iniesta deia que ell i Xavi van dirigir un equip amb altres jugadors i que aquesta selecció té jugadors joves i també molta veterania i que poden fer coses grans en aquest Mundial.
A veure, gràcies, Sílvia.
Adeu.
Pausa i analitzem Alemanya. Contrata tu seguro de coche desde 180 euros y llévate de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Entra ahora en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra. Mano Mano. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Durant tota la setmana venim analitzant les principals favorites a guanyar el Mundial. Avui és el torn d'Alemanya i ho fem amb el periodista alemany Miguel Gutiérrez. Hola, Miguel.
Guten Tag, buenas tardes, buenas tardes.
Guten Tag, que con Alemania siempre hay que contar, Miguel. Pero la pregunta es, ¿qué se espera de Alemania en esta competición? A ver.
Alemania ha sido siempre y seguirá siendo un equipo de torneo, ¿no? De llegar lejos en los torneos. Es verdad que hubo el traspié en el último Mundial. Pero en líneas generales Alemania siempre ha sido una selección competitiva, tenga mejor, peor plantilla, mejores, peores jugadores, haya bajas, haya movidas, haya pase lo que pase, Alemania realmente siempre ha estado ahí. Alemania vive sobre todo también del respeto, que dan, no quiere decir miedo, pero el respeto que han tenido los rivales a Alemania, como diciendo que al final se quiere enfrentar a Alemania y aún más en un Mundial. Entonces el Mundial históricamente, culturalmente, es algo muy importante en la cultura deportiva alemana. Entonces, por eso, en Alemania se sigue mucho el Mundial, a pesar de que el Mundial en Qatar pues ha tenido ahí, bueno, también sus críticas, etcétera, pero en líneas generales es un evento deportivo muy importante, casi más social y de sociedad que de deportes, porque la selección alemana es la niña mimada del deporte alemán.
Sí que es verdad que, como tú dices, viene de fracaso mundialista en el 2018, que cayó en la fase de grupos con derrotas contra México y Corea del Sur, pero en fin, en este Mundial de Qatar es la primera gran cita con Hansi Flick en el banquillo, Miguel.
Sí, un grandísimo entrenador, grandísima persona. Es verdad que ahora tiene algunos problemas personales desde que anunció hace unas semanas que su mujer padece cáncer.
Vaya.
Y sí, a pesar de todo, Hansi ha dicho, mira, este es mi trabajo, quiero hacerlo por ella, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un problema muy, muy fuerte, pero es verdad que es un hombre que sobre todo, muy importante que su discurso llegue a los jugadores, ¿no? Es la sensación que hay. Eso pasó en el Bayern, y eso, ten en cuenta que él fue segundo entrenador de Joachim Löw todos los años.
Sí.
O sea, el éxito de la selección alemana con Joachim Löw, sobre todo con el Mundial de 2014, está estrechamente relacionado con Hansi Flick, y muchos partidos se ganan con mentalidad, con carácter, no con calidad. La calidad también tiene que estar, evidentemente, pero el discurso de Hansi Flick llega a los jugadores, y eso puede ser una clave, sobre todo en la fase de grupos, y luego más adelante vamos a ver, pero Alemania sin duda quiere decir algo durante el Mundial. Nadie habla de favorito para ganarlo, pero Alemania quiere llegar lejos, y desde luego fundamental para todo va a ser el primer partido contra Japón, porque Japón puede ser ahí la llave para pasar octavos tanto para Alemania como para España.
Sí, sí, el primer partido contra Japón y el segundo ya contra España. Por tanto, te pregunto, Miguel, a nivel deportivo, ¿qué destacas de esta selección? ¿Cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles? Que tú ves el equipo tipo y ves a futbolistas con un talento brutal, sobre todo de centro campo para adelante.
Alemania tiene cuatro problemas. El primero, los dos laterales. Alemania, desde Mundial 2014, desde que Philipp Lahm fue lateral derecho, no ha tenido un lateral derecho en condiciones y se han probado diferentes opciones y todavía Alemania no ha dado con la tecla. El lateral zurdo, fíjate que en el Mundial 2014 jugó Höwedes del Schalke, que realmente es central, jugó de lateral zurdo, porque ya entonces había problemas y ahora está David Raum, que es verdad que le fichó el Leipzig proveniente del Hoffenheim por 24 millones de euros, pero que desde que fichó no está dando el mismo resultado que dio en Hoffenheim. Entonces, yo creo que es un punto débil también de Alemania. Luego, Alemania no tiene un medio centro defensivo fuerte como siempre lo ha tenido históricamente. Y porque todos estos jugadores, Gundogan, Kimmich, Goretzka un poquito, pero son más 8 que 6.
Sí.
Y luego a Alemania le falta sobre todo el clásico delantero centro que ha tenido toda la vida, ¿no? Los nombres son sobradamente conocidos: Jürgen Klinsmann, Miroslav Klose, Mario Gómez y todos estos que ha habido a lo largo de la historia del fútbol alemán. Ese perfil de futbolista no existe. Es verdad que han convocado a Füllkrug del Bremen, que es un jugador que ha sido, bueno, que está teniendo una muy buena racha en la Bundesliga, que es delantero centro, y le han fichado, pero no es un jugador con un currículum para decir este va a funcionar de escándalo en el Mundial, pero son déficits que tiene Alemania. Y luego, evidentemente, arriba, de tres cuartos en adelante, bueno, sobre todo la gente del Bayern, Gnabry, Musiala, Sané, pues son jugadores con una llegada, con un uno contra uno, con una finalización que es de lo mejor que hay, no solamente en Europa, sino en el mundo. Y en eso están las esperanzas de los aficionados alemanes, sobre todo en este tridente, ¿no?
Perfecto, pues vamos a ver de qué es capaz Alemania en este Mundial. Recordamos siempre la mítica frase de Gary Lineker, que al fútbol se juega 11 contra 11 y gana siempre Alemania. ¿Eh, Miguel?
Bueno, eso lo dijo. Hay que tener en cuenta también en qué contexto, en los años 80, ¿no? Cuando Alemania llegó a tres finales de mundiales, ¿eh? Sí. Que perdió dos y ganó una.
Sí.
Porque dicen los alemanes ganan siempre, sí, pero es que Alemania ha jugado 8 finales, ¿eh? 8 finales de mundiales y ha ganado 4 y ha perdido 4.
Sí,
¿eh? Si hubiese existido el VAR en los 60, con aquel gol de Wembley, pues posiblemente Alemania tenga 5 mundiales o alguno más, ¿no? Pero como no es así, pero es verdad que Alemania, lo que dije al principio, John, Alemania es una nación, es una selección de torneos, ¿eh?
Sí, sí.
Y lo ha demostrado en Eurocopas y en Mundiales. Y desde luego siempre hay que contar con ellos, porque incluso jugando, no quiere decir mal, pero jugando un fútbol muy transparente y ramplón, incluso ha ganado títulos y ha llegado lejos. Y me acuerdo yo que, bueno, me acuerdo, mucha gente lo sabrán, que en el año 74, cuando Alemania gana el Mundial a Holanda,
sí.
Holanda era con
Kroos, la naranja mecánica, etc., sí.
Era 20.000 veces mejor que Alemania.
Sí, sí.
Pero no obstante, Alemania, por las razones que sea, ganó esa final 2-1. Entonces, es algo a lo que se agarra también siempre la selección alemana.
Alemania siempre es Alemania. Miguel Gutiérrez, te agradezco el análisis. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Bitteschön, auf Wiedersehen.
Adiós, que vaya bien. Ara Oliveros, agafa la seva càmera, que se l'han portat al Qatar, i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, Qatar, Doha. Divendres festiu aquí, com a tots els països musulmans. 32 graus, sensació tèrmica de 34, temperatura a l'hotel 20, i 2 hores més que a Espanya, aquí a la capital de Qatar. Afortunadament, els estadis tenen també aire condicionat perquè és impossible sortir i caminar pel carrer. És com sortir des d'una nevera a l'hotel a Los Monegros, a l'exterior de l'hotel. faig la imatge a la ciutat de l'educació, en tenim l'hotel i l'IBC, que són es troben els estudis de ràdio i televisió acreditats en tot el món. Ahir a la nit vam fer el primer sopar de tot l'equip al Qatar Hills, que es troba en una colina on es podia observar l'expansió de la capital i els 4 dels 8 estadis que albergen el Mundial. A sopar, hummus, tabulé, pollastre, xai, dolços i té de postre. Va ser car, 240 reals per cap, uns 60 euros al canvi, però està clar, no superem cada dia al Qatar Hills. Escalfant motors, en definitiva, i amb ganes que comenci tot a partir d'aquest diumenge l'estadi Al Bayt, la ciutat de Al Khor, a 50 quilòmetres al nord de Doha, amb el partit Qatar-Equador. Serà un no parar. Ens esperen 64 partits.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gracias, Oli, por la imagen. 3:34, de seguida al debat.
Haz que tu día sea especial y hazlo redondo con caviar Nacarí. Déjate seducir por nuestro caviar elaborado en el Pirineo, en la Vall d'Aran. ¿Te gustaría probarlo? Ven a degustar tu lata a nuestro espacio de Barcelona, ubicado en la calle Bori Fundastà 4. O pídela online en caviarnacarí.com y te la enviaremos directamente a casa.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
El viaje soñado, la jubilación, el buen tiempo, un sueño reparador. ¡Ah! Pasamos la vida esperando estar bien. En Creu Blanca disponemos de más de 200 profesionales y los mejores chequeos médicos para cuidar de tu salud. Entra en creublanca.es o llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Vinga, obrim aquest debat mundialista amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Tot bé. Preparados ya para el Mundial, ¿no?
Sí, sí, molt preparat.
Con ganes de que esto arranque. Toni Freixa, bona tarda.
Què tal? Com esteu? Bona tarda.
Tu també preparat, amb ganes?
Home, moltíssimes.
No?
Una vegada cada 4 anys.
Sí, se nos viene encima un aluvión de partidos, Petón, a todas horas, ¿eh? Sensacional.
Sí, por cierto, qué impresionante la imagen de Oli.
¿Qué te parece?
Metiéndonos a los monegros en Qatar.
Te ha gustado el detalle, ¿eh? Te ha gustado.
Te ha gustado. Me ha llevado al máximo de la expresividad. Muy bien.
Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, hay que comentar de entrada la noticia de la mañana, Petón. La desgracia para Gaya, que tiene que abandonar la concentración, y la alegría para Valde. Sí, no ha podido superar esa lesión. Baja y Valde va para allá.
A mí Valde me encanta. Me parece que va a ser futbolista excepcional. Pero hay otros laterales izquierdos en España. A mí me da pena por Javi Galán, que yo creo que podía haber hecho un papel con nuestra selección también, y Valde tendrá muchos mundiales. Seguramente Valde tiene más proyección a futuro, y no sé hasta qué punto también esa querencia barcelonista que tiene Luis Enrique se deja notar. Confía muchísimo en los jóvenes del Barça. Es decir, que yo también lo siento mucho por Gaya y me parece una pérdida. Creo que Gaya era el lateral más en forma del fútbol español.
Eso convierte, Toni, al Barça, curiosamente, que no pasa por su mejor momento a nivel de club y de equipo, en el club con más internacionales en todo el Mundial, 17.
Bueno, pues quiere decir que jugadores hay, ¿no? Quiere decir que hay material para aspirar a todo. Y particularmente pues ver jugadores que han sido formados en el club y que el club sigue teniendo la capacidad de crear talento, porque Valde lo es, porque Gavi también lo es, ya no digamos los que lo han sido durante tanto tiempo como Busquets, como Alba. Bueno, pues es una muy buena noticia para el Barça, está claro, y ver en este caso la salida de Gaya, que realmente Luis Enrique siempre ha contado con Jordi Alba y con Gaya, siempre ha contado con ellos dos, y por eso la salida de uno de los dos tenía que comportar el debut prácticamente de cualquier otro, ¿no? Y que le dé la confianza en un joven como Valde, que ha sido, yo creo, la mayor irrupción que ha habido en la liga en esta primera fase de temporada, porque era un jugador que en principio tenía ficha con el filial. Y ha demostrado en los partidos que ha jugado pues que está a un altísimo nivel. O sea que para los culés, muy buena noticia.
La verdad es que tiene una proyección de lateral de super élite en el mundo, Valde, un desparpajo, pero cada partido crece, está muy bien. Ojo a eso, ¿eh? 17. ¿Cuántos tiene el Madrid?
Pues no te sé decir la cifra ahora mismo.
Perdón. Sí. Pero
sé que los que van detrás son el City y el Bayern con 16.
No lo digo por eso, lo digo por la incidencia que va a tener el agotamiento de los futbolistas en la segunda parte del campeonato. Va a ser algo definitivo, de verdad. El uso que el Mundial hace del jugador es extremo, sobre todo si llegan lejos en la competición. Y luego vienen con una descarga psicológica y física tan enorme que tardan en recuperarse. Pasa, cuando tienen un mes de vacaciones, excuso decir cuando...
Mira, 13 del Madrid, perdona, Petón, 13 del Madrid ahí, me dice Gil.
También son muchos, y el Atlético también tiene muchos, a esos equipos yo creo que les va a hacer daño la competición.
¿Qué creéis que va a hacer España, Toni?
Bueno, estos los mundiales te vas dando cuenta de tus posibilidades a medida que va avanzando la competición, ¿no? A mí, a priori, pues... De entrada te digo que el grupo no es tan sencillo como la gente pueda creer, porque son selecciones. Costa Rica va a costar mucho ganarle, porque defensivamente es lo que van a hacer. Japón va a ser muy intensa, pero España es perfectamente capaz de llegar muy lejos, incluso de ganar el Mundial. O sea, ya sé que no te he dicho absolutamente nada y te lo he dicho todo, pero es que lo veo así. Los Mundiales siempre hay sorpresas, y yo creo que España debe aspirar a todo, teniendo en cuenta que no lo tiene fácil.
Tú el viernes pasado me dijiste, Petón, que la veías en la final, ¿me dijiste? ¿O semifinalista?
Sí, final. No, en la final. España creo que va a ser finalista. Y, no, en fin, pues posiblemente hiciéramos una Argentina después del Mundial, aquel que ganó, ¿no? Que un Mundial después o dos, es subcampeona un Mundial después con el tobillo hinchado de Maradona. Yo creo que España va a llegar muy lejos. España compite muy bien. Ahora está Manolo Lamas, el paladín de esa teoría. Pero ya se lo he oído a varias personas porque hace escuela. España puede ganar a cualquiera y perder con cualquiera. Sí, pero dime con quién ha perdido. Ha perdido poquísimo.
Muy poco, sí.
Cuando ha perdido por penaltis, por ejemplo, en aquella semifinal de la Eurocopa. O con aquel gol extrañísimo... los hay de Mbappé en la final de 4. Yo creo que España va a llegar muy lejos, lo defiendo así, creo en Luis Enrique y creo en la selección.
Perfecto, pues hoy no hay quiniela, pero sí os voy a pedir vuestras tres favoritas para el título. Petón, una es España, porque ya has dicho que llega a la final, ¿no?
Otra es Argentina.
Sí.
Y seguramente tengo que decir Brasil, aunque el tercer puesto lo debería dejar para la sorpresa, aunque para muchos la sorpresa sería España. Pero vamos, Brasil, Argentina, selecciones que van bien al calor, y España.
Vale. Toni, a ver.
Las mías son, además, como ya he participado en una porra, pues ya te las digo directamente. Te voy a decir los cuatro semifinalistas que he puesto.
Vale.
Alemania, Argentina, Francia y Dinamarca.
¿Dinamarca?
Dinamarca, sí. Macho.
¿Y eso?
Sí, bueno, pues es un equipo que compite muy bien. Que
la sorpresa, tu pedrada, ¿no?
Exacto, siempre sorpresas, pues esa es la mía. ¿Y por qué no he puesto Marruecos?
Tiene buen equipo, con Abdeziye.
Tiene buen equipo Marruecos, tiene buen equipo Canadá, por ejemplo. Tiene dos laterales, Buchanan y Davis, están a la máxima altura de cualquier selección. Un capitán de 41 años que juega en Turquía y no se equivoca nunca, y un delantero centro que va a ser la revelación de la competición, ya lo veréis. Pero un equipo es más, y la tradición competitiva es más que eso. Por cierto, la semana pasada metí la morcilla de Lewandowski, los futbolistas que reciben el mismo tratamiento por hablar o decir alguna cosa un poco subida de tono o hacer un gesto que los que son violentos. Al final, tres partidos,
sí. Bueno, a disfrutar del Mundial, amigos. Petón, Toni, gracias, ¿eh?
Un abrazo. Gracias.
Que vagi molt bé. Adeu.
hablemos del jamón.
Este año los regalos de Navidad se agradecen mucho más. En estas fechas, nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, capaces de satisfacer las expectativas de quien los recibe y de reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Nos adaptamos a cualquier presupuesto.
Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Hablemos del jamón.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Vinga, parlem de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Què diu vostè? Bona tarda.
Que ens vens a parlar del cas de Simo, que va patir una arrítmia, però tranquil·litat.
Sí, va anunciar ahir l'Espanyol que Simo ha estat sotmès a un estudi de l'activitat elèctrica cardíaca i que se reincorporarà amb total normalitat a la feina amb els seus companys. Anem a posar-hi una mica de més de lluny. Segons hem pogut saber, un dia del mes d'octubre ja ha plogut, no, perquè no plou, però ja ha passat uns dies, Simo, recordem, bon central que apunta titular aviat, va notar una sensació estranya durant un entrenament, un arritme, uns símptomes d'arritmia. Va ser sotmès a una ecografia, a un electrocardiograma, i també va ser monitoritzat durant 24 hores amb un aparell Holter, que mesura tota l'activitat cardíaca en l'activitat diària. Es va fer precisament el seguiment el dia 1 de novembre, el dia aquell de l'entrenament a portes obertes que va fer l'equip Perico a Sant Adrià. Els resultats van ser clars, Simo no té cap problema físic, és més, després de conèixer els resultats va jugar una estona al Metropolitano i ho va fer molt bé, i també de titular l'altre dia al partit de Copa. Simo es queda en dinàmica del primer equip fins que arribi un altre central al mercat del gener. El que sí que està una mica més fotut és Pol Lozano, que pateix una distensió al genoll dret. Estarà al voltant d'un mes de baixa. No podria jugar, en teoria, a La Palma al partit de Copa, que finalment serà dimarts 20 de desembre a les 21 hores, hora insular. Vol dir que a les 22 hores, hora d'aquí de Barcelona.
Perfecte. Aquest és l'horari del partit de Copa de l'Espanyol. El dimecres dia 21 a les 7 de la tarda es disputarà el Llevant Andorra, i el dijous dia 22 a les 7 de la tarda tindrem el Cacereño Girona i a les 9 de la nit el Nàstic Màlaga. No hi ha Lliga Primera, evidentment, però Gil, si tenim Lliga Segona, per tant, juga a l'Andorra, que rep el Lugo diumenge a la tarda.
Sí, la Liga Smartbank no s'atura, aviso para navegantes, i l'Andorra demà a un quart de 5 de la tarda rep la visita del Lugo, un rival en principi accessible perquè és el quart per la cua. 14 punts pels gallecs, 21 pels andorrans, que volen trencar amb la mala cara que van aconseguir amb la derrota davant del Racing a casa. És el tècnic del Lugo, Hernán Pérez. Mira com defineix a l'Andorra.
És un equip molt pesat des del punto cariñoso de la palabra, ¿vale? Tenemos claro que es el equipo revelación de la temporada, que están haciendo las cosas muy bien y vamos a tener que dar un nivel muy alto para ganar el partido.
Otra cosa no lo sé, pero pesado lo eres. Partit especial pel tricolor Allende, perquè va defensar la samarreta del Lugo fins a 66 partits.
Això a segona, la primera ref que tenim.
Doncs escolta, tenim un menú interessant, perquè, per exemple, demà a les 5 de la tarda, l'Eldense, segon classificat, arriba al camp del Cornellà, que és novè, i a les 5 de la tarda el Nàstic rep la visita del líder, el Castellón. Aquest és Marc Montalvo.
Que queda molta temporada, no? Però el fet de poder ficar-nos ja en aquesta zona, doncs, que tothom vol estar, aquesta zona on bueno, doncs els equips et miren d'una forma diferent perquè ja estàs en zona de play-off, és una cosa important i que ens agradaria moltíssim assolir.
Esperem que no es trenqui la ratxa de 3 partits sense perdre que porten els de Raúl Agné. També dissabte a les 7 de la tarda el Johan Barça Atlètic, Atlètic de Bilbao B, i diumenge a les 12 Numancia Sabadell.
També tenim Sílvia, Lliga Femenina, ara ens expliques el menú, però abans obrim amb una bona notícia al Barça.
Ha rebut l'alta mèdica Bruna Vilamala després de més d'un any de baixa per una lesió al lligament creuant anterior del genoll dret, la mateixa que Alexia. La jove davantera de 20 anys ja estarà disponible per Jonathan Giraldez pel partit d'aquest cap de setmana. Torna a la Lliga Ilkay Gündoğan. Després de l'aturada de seleccions, arriba l'Alavés diumenge a les 12, però el plat fort de la jornada, un dels plats forts, el protagonitza el Levante Las Planas. Rep l'Atlético de Madrid al Municipal de Las Planas de Sant Joan d'Espí el diumenge a les 2 del migdia. Alba Mellado diu a Sports Cope que intentaran plantar cara contra el tercer classificat de la Lliga.
Esperamos del partido que sea lo más competitivo posible para nuestra afición. Todo lo que podamos sumar y lo que podamos hacer de aquí hasta Navidad va a ser bueno para seguir afrontando el reto de seguir en la categoría y si siempre se puede aspirar a algo más, pues algo más.
Necessita reaccionar l'equip de Ferran Caballo, que porta 5 partits a la Lliga sense guanyar.
Gràcies, Sílvia. Adeu. Fins aquí al futbol.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Le viene muy bien al Sevilla este parón. Igual que al Atlético de Madrid.
Mejor que
los dos equipos a los que mejor le viene el parón por el Mundial son el Atlético de Madrid y el Sevilla.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con Opel Bank. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
Parlem de bàsquet a Esports Cope. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Hem de parlar de la derrota del Barça a la pista d'Efes amb aquest incident entre el míster i Kalinic.
Sí, un partit complet, dic per tot, més complet en la part estrictament esportiva per part del rival del Barça, el campió d'Europa, Anadolu Efes, que va guanyar 96-86. És una pista complicada, tot i que faltava un dels millors jugadors que té l'Efes, com és Shane Larkin. Tercera derrota del Barça en 8 jornades d'Eurolliga. Es trenca aquesta ratxa de 10 triomfs en els 11 últims partits. No va estar a l'alçada el Barça, que va anar a remolc, sobretot a la segona meitat, malament en defensa, va faltar intensitat i molt sol el jugador més regular en aquest tram inicial de temporada, com és Nicolà Provítola, que va estar molt sol tirant del carro. Va acabar amb 28 punts. I el que apuntaves tu, un partit amb polèmica, perquè un jugador del Barça va acabar els vestidors i no expulsat per tècniques, sinó pel seu entrenador al tercer quart, Jasikevičius, després d'un temps mort on a Kalinic li reclama més intensitat, hi ha intercanvi de paraules entre els dos i Kalinic acaba el vestidor. La resposta de Jasikevičius és en anglès, en la roda de premsa posterior al partit, és breu, ara ho expliquem.
Nicola has respected the team. We will deal with it internally.
Ha faltat el respecte a l'equip i és un tema que es tractarà internament. Clar, ara el focus està posat en si Kalinic tindrà alguna sanció, que jo crec que alguna tindrà, no em consta, però alguna tindrà en el codi intern de l'equip. Proper partit diumenge, Joventut-Barça, derbi, i atenció, que a Europa tenim dos partits, ja doble jornada d'Eurolliga a casa al Palau, la setmana vinent, el dimarts, Barça-Partizan, 8:45, i el divendres vinent, Barça-Baskonia, 8:40.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Més coses. Notícia important, eh? Que no hi ha, cada dia es proclama campió del món un català. Tenim Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Nou campió del món de taekwondo en competició que s'està disputant a Mèxic, Daniel Quesada.
Sí, se proclamó ayer campeón del mundo en la modalidad de menos de 74 kilos en los mundiales de México, convirtiéndose 11 años después en oro mundial, después del que logró Joel González en el 2011. Con 27 años, el barcelonés ya había sido bronce en el último mundial y europeo, y superó en la final al brasileño Edival Pontes. Además del oro de Quesada, hay que sumar las platas de Iván García y John Cindado y el bronce de Cecilia Castro. Otras opciones para aumentar el bagaje español: otro catalán, Joan Jorquera, de menos de 63 kilos, número uno del mundo en el ranking, es medalla prácticamente segura, o por lo menos se da como segura, y también Adrián Vicente, en menos de 58 kilos.
Doncs ha trigat molts anys a arribar el relleu per Joel González, però ha arribat. Daniel Quesada, campió del món de taekwondo. Hem de parlar també, Juan, de waterpolo, que el Sabadell i el Prorreco juguen demà a Sabadell la final de la Supercopa d'Europa.
Nuevo reto para el Sabadell masculino, que puede aumentar su palmarés internacional si gana la Supercopa d'Europa contra el todopoderoso Prorreco italiano. En marzo, el equipo vallesano se proclamó campeón de la Eurocup, segunda competición continental, al ganar al Palermo italiano, logrando el primer título europeo de su historia y obteniendo el pase para su primera Supercopa de Europa, mientras que el Prorreco ganó la Champions. Los italianos tienen una plantilla que podría formar una selección internacional que desde Sabadell la califican como la mejor del mundo, pero el equipo de Quim Collet viene de ganar en la Liga Española al Barceloneta y al Barcelona, los dos cocos del campeonato, y se encuentran con la moral alta. En la primera jornada de la Champions, jugada esta semana, el Sabadell plantó cara al Ferencváros húngaro a pesar de perder 7-10, mientras que el Reco perdió en la pista de Olympiacos 9-7. El jugador vallesano Bernat Sanahuja no renuncia a dar la sorpresa.
Jugar com estem fent, ordenats, al final sabem que ells són un equip amb molt talent, que òbviament jugador per jugador tenen més talent que nosaltres, això ho sabem, i nosaltres hem de plantejar el partit com a grup, com a equip, d'intentar guanyar com una pinya en la defensa i en atac aprofitar les opcions que tinguem.
El partido mañana a la 1:00 p.m. en la piscina de Can Llong de Sabadell.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Acabarem parlant de golf, Quique, un parell de coses. Primer tenim la final del circuit europeu en marxa a Dubai. Com van les coses?
Després de la segona jornada segueixen els dos líders del primer dia, Hatton i Fitzpatrick, anglesos, amb 12 sota par, però atenció, perquè apreten fora els espanyols. El català Adri Arnaus és tercer amb menys 9 a 3 cops de liderat, i cinquens es col·loquen Jorge Campillo i John Ram, amb menys 8 total a 4 cops del capdavant de la classificació.
I després tenim la setmana que ve important el circuit espanyol a Pals.
Sí, a Pals, a la Costa Brava, un camp estupendo, del 24 al 26 de novembre, la final del rànquing nacional. Els 40 millors del rànquing nacional de golf jugaran per intentar ser el millor. De moment, el primer a l'ordre de mèrit és el professional basc Asier Aguirre, i no és un dia qualsevol el que s'està vivint a Pals, perquè es compleixen 50 anys del primer torneig del circuit europeu que es va jugar, és a dir, amb victòria espanyola. Antonio Garrido, el 1972, es va jugar a Pals. En parlem amb el Lluís Parera, que és el president de l'Associació de Camps de Golf de la Costa Brava.
És una gran satisfacció que la PGA hagi pensat en fer la final amb nosaltres en el 50 aniversari aquest de l'Associació de la PGA aquí a Espanya. Pals va ser el primer camp que es va fer a la primera prova del Tour Europeu amb l'Open d'Espanya de l'any 72, que té efemèrides, s'ha de celebrar i es celebra, doncs, això, no? amb la final d'aquest circuit del PGA espanyol, doncs, aquí en el camp de golf de Pals, no?
Hi haurà el programa el dia 23 i del 24 al 26, 3 dies de màxim nivell de professionals de golf d'Espanya. El capità de camp és Lluís Parera, que parla de les excel·lències d'aquest gran camp de golf.
Acabar amb un par 5, que això també es valora molt pel tema del circuit europeu, perquè al final, quan la cosa va apretada, sempre queda aquest últim forat per decidir qui és el campió. És un camp que les seves característiques encara donant molt pues, per fer proves al Challenge o proves al circuit europeu. És novembre i el camp està adaptat a la climatologia habitual. El públic està responent molt bé perquè el camp està perfecte, no?
50 anys després, doncs, torna al golf d'Alt Nivella, a Pals.
Passaràs per allà, no?
Sí, home, aniré a saludar, sí, senyor.
Molt bé, Quique, gràcies.
A tu.
Advertir-vos una cosa, si ens sintonitzeu la setmana que ve al nostre horari habitual, no ens trobareu. No ens trobareu, per què? Doncs perquè la COPE fa tots els partits del Mundial, el de les 11 per cope.es i aplicacions, i hi ha el de les 2, el de les 5 de la tarda i el de les 8 per la freqüència modulada. Italia,
Hell Superstar!
Oh, quin himne, eh? Plàcido, eh?
Ah. Ja tenim una edat, Valllori, ja tenim una edat. Escolta, no ha estado mal lo de Toni Freixa con Dinamarca, pero envido a grande. Al Mundial el guanyarà Portugal. ¿En qué me baso? Eurocopa del 2008, màxim golejador, David Villa. Mundial 2010, guanya Espanya. Eurocopa del 12, màxim golejador, Mario Gómez. Mundial del 14, el guanya Alemanya. Eurocopa del 16, màxim golejador, Antoine Griezmann. Mundial del 18, guanya França. Eurocopa del 2020, màxim golejador, soy guapo, soy rico, soy el futbolista más buscado en redes, quien ha de adivinar de teme, Cristiano Ronaldo. Per tant, si seguim la seqüència, el Mundial del 2022...
El guanya Portugal.
El guanyarà
ja retira Cristiano.
Portugal, i Cristiano se retira por todo lo alto. Ja està, Valllori. Bueno, nada, que com a última hora, Abu Dhabi, Autos Locos, Fórmula 1, millor temps dels segons lliures. Verstappen, 6è, Carlos Sainz, 8è, Fernando Alonso.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Marxem actualitzant l'enquesta, que avui us estem formulant una sola pregunta. Qui creieu que guanyarà el Mundial? Us hem donat 4 opcions. Per vosaltres, la gran favorita és Argentina, 35% dels vots. En segon lloc, Espanya, amb el 33%. Tercera, Brasil, amb el 22% dels vots. I tanca França, amb el 10% dels que heu votat. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE. A Esports COPE estem pendents de tot. A gaudir del Mundial. Bon Mundial a tots.